unitat per lluitar contra tota mena de violència en el món. Així arribem a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen quan siguin les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que Joana Marcús és un fenomen editorial i que ha tornat a les llibreries amb una nova novel·la titulada Los Ecos de Jud.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Encetam la tercera i darrera hora d'aquest programa d'avui divendres, dia 10 d'abril. Són dia 10 d'abril, és que ara aquí posa dia 11, però són dia 10, així és com a Nadal. Sí. Ara no sé per què m'havia embuiat. Bé, dit això, i perdoneu, tenim una marca cifra al control tècnic, sí. Com estàs? Ben tornada, són dia 10 d'abril, efectivament. I som divendres i avui una conversa molt interessant amb companyia de la novel·lista mallorquina Joana Marcús. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin.
L'aparició del fenomen Joana Marcús va canviar les regles del joc de la literatura juvenil. Va començar escrivint a Wattpad en 13 anys i avui és una de les autores més llegides per tota una generació. Ara publica Los Ecos de Jud, una història sobre silencis, identitat i reconstrucció personal. I com que era a Mallorca de gira, l'han volgut convidar per xerrar una estona en profunditat aquí, a l'estudi d'IB3 Ràdio, de literatura, de què significa ser una jove escriptora, de l'exposició a xarxes i del pes emocional de les seves històries.
En profunditat.
I poden saludar na Joana Marcús, que ha vengut aquí als estudis de Beta Ràdio. Com estàs, Joana? Benvinguda.
Ai, molt bé, fa molta il·lusió venir sempre, no ho dissimul gens.
Nosaltres també, que siguis aquí. Una estrella mediàtica i literària com tu no ve cada dia.
Mare meva, no comencem així, per favor.
Encara te poses vermell, que te diguin això.
Sí, a mi, és que sona un poc massa gran, sí, de repente. No? Sí.
Clar, però clar, si tenim en compte que ets l'autora espanyola que més ven a Llatinoamèrica, clar, això són paraules majors, eh?
Oh, és molt fort. Sí. En plan, la notícia va sortir com fa 2 anys i crec que encara no l'he assimilada, encara ho estic com intentant digerir una mica.
Clar. Tot i així, el feedback que tens en els teus lectors és espectacular i se podrà veure a Vior Baixa.
Sí, és molt divertit fer firmes en general. Sent que la gent se pensa que és molt cansat i ho és, en part, però crec que te contagies d'alguna manera de la emoció que tenen les lectores, de la il·lusió que aquí venen, i així te vas mantenint. En plan, cada lector és com una experiència nova, i no se te fa gent llarg. De fet, jo sempre penso que sóc qui se li fa més curt de tots.
I es munta la firma, ja en tens alguna de preparada? Dius, cada vegada que tens un llibre, avui vens a presentar aquest Los Ecos de Jud, tu ja tens 7 dedicatòries per no repetir, perquè clar, els fans de la Joana Marcús, allò que tenen és que això intercanvien tot.
Sí.
Se passen fotos. A mi la Joana m'ha posat amor i a tu con cariño. Què significa tot això? Clar, com a autora, també ho has de modular una mica, perquè per tu és un petit detall, però per una seguidora o un seguidor teu pot ser un món.
Te puc donar la resposta més sincera, però menys romàntica de la història, i és que depèn dels temps que tinguis. Si tens menys temps, has d'anar una mica ràpid, has de posar amb amor una abraçada i has d'anar un poquet directe en el tema. Però si tens temps sí que pot començar a posar esperques, ecos, tal... O sigui, te pots imaginar.
Recrear una miqueta
sí,
més.
Però el més normal és que tinguis molt poc temps. En plan, menys d'un minut per persona.
Clar, vull parlar que vens a presentar aquest Los Ecos de Jud, publicat per Montena. Hem de dir que no és un llibre petit, és no. Que són... Jo, quan me l'he estat llegint, dic, m'al·lucina, 440 pàgines, més o manco.
I me varen frenar.
I que els adolescents ho devoren a les totes. És a dir, res de... Quan jo anava a l'escola, que mos recomanaven de lectura obligatòria, allò més prim possible, na Joana Marcús, ha tornat una mica a la novel·lota des de nou.
Sí.
Molta pàgina, molta història, i la gent encantada de que no s'acabi.
De fet, jo crec que jo s'ho preferiria més llarg, la veritat. O sigui, com més llibre, més felices. No sé, jo la veritat és que no me poso a analitzar si és més llarg, si és més curt. És veure que a nivell editorial necessites tenir un límit. Per exemple, nosaltres normalment tots escriptors comptem en paraules i no tant en pàgines, i comptam sempre un màxim d'entre 100.000 i 120.000 paraules, i aquest té 120.000 paraules clavades. En plan, que no m'ho podria haver adelantat més, no podria haver posat una sola paraula més. Però, com a lectora, jo prefereixo un llibre llarg perquè m'ho dura més temps. És que si llegeixes molt ràpid...
Com a concepte m'agrada molt, Joana Marcús, som una escriptora disciplinada.
Ah, això,
si
bueno,
si me diuen 120.000 paraules, sí. Si he de llevar una preposició, jo la llep, perquè les editores no s'enfadin.
La primera versió tenia 145.000, o sigui, vaig haver d'anar tallant bastant.
I avui a la base, Margarida, ho comentàvem, se trobarà en totes les seves seguidores i tots els seus seguidors, que si una cosa tens és que sols negar PEA i sempre hi ha gent que queda de fora esperant.
No, aquesta vegada no. Aquesta vegada ja han canviat una mica la gira de...
Heu donat número.
No. En plan, no hi ha límit, simplement és fins que vengui la darrera persona, perquè ens hem donat compte de que ja no... No hi ha aquesta sensació de ara o mai, que és el que passava abans i sí que donava una mica d'ansietat a la gent d'anar-hi sí o sí, encara que no tingui entrada. Ara la gent està més tranquil·la perquè sap que tornes cada X temps, saps? Mm-hmm. I no sé, això ho fa més fàcil.
Ets un poc com estorró.
Sí,
cada
exacte.
Tant, tornes a casa, tot i que
no d'estorró de la tele.
Tot i que no sigui per Nadal, sí. Que enguany has tornat per mes d'abril, però com estorrona tothom sap que tindrà el seu trosset de Joana Marcús.
Clar, és que he de venir a visitar la meva família també, clar, faim bastantes visites a l'allar de l'any.
Però vius aquí, vius a Fornalutx, Joana?
No, els meus pares sí que hi viuen, la meva coseta també, que l'estim molt, i jo visc a Madrid des de fa 4 anys ja.
Sí?
4 anys, cap de ser conscient que hi ha 4 anys ja.
I creus que per ser escriptor és important viure a un lloc a Madrid?
No, no crec que com a escriptora sigui important, però crec que pels viatges sí que és molt útil, perquè, clar, quan fas molta Llatinoamèrica, que en la tonteria de l'any passat, per exemple, vaig fer 11 països comptant d'Espanya, les coses com són. Però quan fas tant de viatges fora, t'alviar-te un parell d'escales sempre va bé. La veritat, que sigui tot el més directe possible, que tinguis una banda on quedar-te a Madrid perquè hi vas molt, perquè vulguis que no, quasi tots els mitjans de comunicacions de la península estan allà, no sé, és útil. I m'ho vaig comprar per això, amb la idea de me quedaré aquí 6 mesos i els altres 6 mesos que no he d'estar de gira tornarem als meus pares, però m'ho va agradar i ja fa 4 anys.
Uau. I t'hi trobes bé.
Ai, sí, m'agrada molt. Ara també t'he de dir, enyor Mallorca quan no hi soc.
Clar, si veus un paradís com Fornalutx, clar, Madrid, per molt que sigui Madrid, no s'hi pot comparar.
No, és una altra cosa molt diferent. En plan, m'agrada molt estar allà, sent que el ritme és molt divertit, que hi ha molta gent, que tothom té ganes de fer coses, que sempre hi ha una cosa per fer totalment nova. I una cosa que me passava aquí és que sentia que els plans que feia sempre eren molt parescuts. Igual no eren exactament els mateixos, però eren molt similars entre ells. I clar, ja com que t'estimules més amb coses que pot ser d'una altra manera no hauries provat mai, i el ritme és diferent. En plan, una cosa que m'agrada molt de Mallorca, perdó, dic moltes vegades, en plan, me n'estic donant compte, una cosa que m'agrada molt de Mallorca és que són persones calmades, en plan, anant sempre amb molta tranquil·litat, no tenint tanta pressa. Madrid és com que tothom té ansietat. En plan, si estàs a la coda, et super, la persona de darrere com que se t'aferra, en plan, necessita aquests 12 segons extra. Això aquí no
però
passa.
Però s'aferra perquè sap que na Joana Marcús, autora multivendes...
No crec que el senyor random del Mercadona de repente sigui allà fan dels meus llibres, però potser sí.
T'imagines que s'entregui un de quins a butxaca i t'hi digui, Joana, t'he estat encalçant perquè volia que...
He anat a la secció de llibreria i he tornat.
Clar, avui vens a presentar... Som en conversa, na Joana Marcús, no calen moltes presentacions, una autora multivendes, de fet, et sa, llenca que més llibres ven arreu del món, ve presentar-nos avui aquest Los Ecos de Jude, una novel·la, jo ho deia, que no és breu, però que és boníssima, que comença amb «Esta es la historia de Jude. Como en todas las historias, para entenderla debemos conocer primero a quienes la rodean. Y aunque hablar de otra persona no es lo ideal para conocer a la protagonista de tu siguiente historia, el caso de Jude es especial». Quanta estona te vas pensar aquest paràgraf? Perquè, clar, jo el vaig començar a llegir i me va recordar una mica en David Lodge, que parlava de la importància de les primeres 6 línies. I, clar, només amb aquestes 6, que en aquest cas són 4, jo ja vaig dir, jo necessit saber que me conten de n'ajut i qui és n'ajut.
I
si me passa a mi, que ja, encara que no ho sembli, perquè s'he fet un xitxarel·lo, però tinc 46 anys, que no li passarà a totes i tots els adolescents que te segueixen?
T'he de dir la veritat, a mi començar els llibres no m'ho costa gens, m'ho costa molt acabar-los. En plan, ho pas molt malament, però les primeres línies sempre surten tot soles. Mai m'ha donat cap problema i, de fet, en aquest cas, aquesta part de la història en el principi no existia. Vaig començar directament amb l'accident del corazón en llamas i, no sé, m'ha donat la sensació de que necessitava una mica més de context per la gent, d'explicar-los d'on venien ajut, per què era tan... no odiada, però sí una mica repudiada per el lloc on vivia, perquè donava mala sort, perquè se creien tantes coses d'ella, qui era sa mare, i arrel d'això vaig treure la introducció. I la introducció va ser el darrer que vaig escriure d'aquest llibre. O sigui que tècnicament has llegit el final, per allò.
Aïda, n'ajut és sa filla d'una estrella en decadència, uh-huh. Una nina que s'ha d'acostumar a fer-se invisible per mirar de passar desapercebuda, finca... coneix una persona i aleshores aquest poder transformador de s'amor que tot ho canvia. Tu com a autora vares començar als 12 anys, que m'apareix una barbaritat, sí. I ara ja has dit que en tenies 24, encara se poden confessar.
En té 25, faré 26.
I del 26, però clar, has crescut molt en el teu públic lector. Tu això també ho tens en compte, que tu ets més que una autora generacional, sinó que tu has crescut en els teus lectors, en vas sumant, però també aquelles nines i aquells nins de 12-14 que varen començar a Joana Marcús i que al cap i a la fi també han arribat, han acabat l'adolescència i han arribat a la primera maduresa, una mica com tu, i també ho deuen veure reflectit en els teus llibres.
Me n'he donat compte perquè moltes vegades repeteix la mateixa gent les firmes que fas a cada lloc, a cada ciutat. I clar, venen les mateixes persones, però com que les veus una vegada en l'any, les veus créixer. I veus que tenen, doncs, pot ser 2 anys més que tu, però te coneixen de Wattpad, te coneixen d'internet. I és com que has vist tota la seva vida, d'alguna manera, i sent que els has acompanyat, no sé, se crea una relació molt bonica entre vosaltres.
En aquest programa, Anna Margarida, sovint en parlam del tema de la projecció i de com se gestiona la xarxa. Jo no sé, Margarida, com ho fa la nostra entrevistada
quants
d'avui,
de
tanta de gent que l'encalça.
Cada dia.
Ai, no ho sé, la veritat.
Però entens?
No, ja vaig deixar d'insistir en respondre a tothom fa molt de temps ja, però bueno, quan veig alguna cosa així important o especial sí que intent donar-li una mica d'atenció.
Però t'escriu molt per Instagram, sí, és mitjà més directe entre autor i lector.
Total. N'hi ha altres xarxes que també estan bé, tipus TikTok, per exemple, X, Twitter, no sé com se diu ja. Totes aquestes també estan bé, però per parlar directament amb tu és Instagram, 100%. El correu electrònic que entenc un només per ells, perquè me'n puguin enviar les coses així com a importants i tal, ja que sé si una fira te vol convidar, entenc com una ja posat, també me parlo molt per allà i t'envien cartes. En plan, normalment són cartes escrites a mà, però li han fet una foto i te l'envien per mail.
Clar, tot això és impossible contestar a tothom.
Sí, és molt difícil.
I te sap greu?
Sí, me fa molta pena, perquè clar, ja penso que home, quan ets escriptora també ets lectora i ja he tingut escriptors que m'encantaven i que si m'haguessin contestat en qualsevol moment de la meva vida ja m'hauria mort, però me caigo muerta. I no sé...
Per exemple?
Uf, és que te'n podria editar. Cada un és més vergonyós que l'anterior.
Sí?
Però, per exemple, m'agradava molt, i això és molt aleatori, en George Martin, és de Juego de Tronos. O sigui, no sé quant de temps li vaig enviar DMs en aquest senyor de aquesta escena m'ha agradat. Com si ell anés a llegir, saps? En plan, i emplear-ho de ressenya, però bueno. Jo li enviava, no ho va contestar mai, però no passa res. I la cosa... És que, clar, jo me poso en la situació d'imaginar que un dia te contesta, saps? I com no faràs tu això per aquesta noia que t'està parlant, aquest noi que t'està parlant? I t'encantaria contestar a tothom, però és que és impossible. Especialment quan hi ha un llançament tan recent i tal que les notificacions se multipliquen.
Clar. Ja. És el que té. És una autora d'èxit, també, que s'ha de gestionar tot això, però tant de bo tot fos això. I, Joana, m'encanta, t'ho hem de dir, el disseny del llibre.
Ah, ja, sí.
Com ha anat tota la publicació? Qui t'ha ajudat? I qui ha decidit aquest disseny tan espectacular?
No, jo sóc una mica dictadora, ho decideix quasi tot jo. Però va ser un treball bastant en equip. O sigui, teníem una idea bastant clara de que volíem que els colors fossin una part important de la portada, perquè també és de la història, però després què poses en aquesta portada de colors? I en el principi era com una silueta, una cosa que no s'acabi d'entendre.
És que no... En Xisco fa d'home llibre.
Exactament. Per una vegada, que qualcú a la meva edat pugui fer dos teses és una meravella. És a dir, ho trob fantàstic.
M'he distret, però...
No, disculpa. No. Ho podreu veure en el reel que compartirem ara amb els nostres oients, que són jo mostrant el llibre de Joana Mercull.
És que és espectacular, aquest llibre. Ai, és a dir, sí. Tenir un llibre així a prestatgeria és com una obra d'art, gairebé.
A mi m'agrada molt més el que pensava.
I també aquell llom de colors que moltes vegades sí. Això
no se fa. Això és la primera edició. Això sí que és veritat. En plan, ha entrat una edició molt grossa que no crec que s'acabi en un futur cercano, però igualment es veure que una vegada s'acabin ja no n'hi haurà més. Així ho fem com una cosa més exclusiva, saps? Normalment els qui se compren els primers llibres són els fans i volen que sigui una cosa d'ells.
Però quina tirada té una edició d'un llibre de na Joana Mercús?
Això no m'ho deixen dir-ho, però és bastant gros. No sé per què, però no te deixen, és veritat.
El secret de Joana Mercús, avui atento.
Bueno, potser te diria una xifra i després seria incorrecte.
De tota manera, t'he de dir, Joana, que el darrer pic que vàrem parlar, m'agrada molt una frase que m'agrades dir, que la repetesc un munt de vegades, que és, m'agrades dir, Xisco, ja no tenim dignitat que protegir.
Exacte.
És que troques una frase de camiseta. Sí. I clar, tu amb això també, ho deia, has crescut amb els teus lectors, però també com a escriptora, has hagut de madurar a marxes forçades per poder fer una cosa tan senzilla com avui venir aquí na Margarida i jo, i parlar de la teva novel·la, una mica de la teva vida, sense que això per tu fos un problema, que en el començament sí que ho era, sí. Perquè eres molt nina. Sí. Clar, tu com has viscut aquesta evolució? Ara que ja no tens dignitat protegida, que ja mos ho pot contar tot...
Per això venia de sèrie, ja. En plan, no ho he pres pels camins. No, en plan... Crec que encara estic aprenent, la veritat, perquè en la tonteria això va començar tot el món dels llibres 2021... les entrevistes, les gires, els viatges, i per ell que ha passat molt de temps, que són 5 anys, però és que 5 anys són molt poquet, i és un ritme molt accelerat, són molt de canvis de la teva vida, és una vida que ningú més ha viscut a prop de tu, i clar, no pots demanar-li consell a ningú, no pots com tenir un punt de referència, i això també ho fa una mica més solitari, no ho sé. Crec que té les seves coses dolentes, que a vegades no en parlen tant, perquè a tots mos agraden les bones, però s'han de tenir en compte, s'ajuda.
Deia que avui parlam amb Joana Mercús, que ha vengut a IB3 Ràdio, en el programa Tento, a parlar de Los Ecos de Jud, aquesta darrera novel·la, que no forma part, per ara, ni d'una trilogia, ni d'una biologia, ni de res.
Això ni ho farà.
Ni ho farà. No. Tu ja has decidit que aquesta història no l'estiran més, perquè només serà aquell llibre. I clar, a l'hora de pensar les històries, hi ha molt d'amor, hi ha romanticisme, aquestes coses que a mi sempre m'han enganxat, que és una mica, supòs, el feedback que esperen els lectors de na Joana Mercús. Hi ha inspiració real? Ara ja l'entrevista se complica.
Ja m'agradaria a mi. No. La meva vida no és tan entretenguda. O sigui, la meva mare no és una ex-estrella del rock, la veritat. Estaria guai.
És a dir, però... és una mare de Fornalutx.
És una mare de Fornalutx meravellosa, l'estima molt. De fet, mos duim tant mentre nosaltres que li vaig dir, mama, si escric sobre una ex-estrella del rock alcohòlic que no tracta bé la seva filla, podré... En plan, te sentiràs ofosa i em diu, crec que ningú se pensarà que sóc jo. Ja, vale, vale.
Però li vas demanar, mama, podré tornar a venir a menjar panades?
Sí, exacte. Perquè, clar... i jo, clar, que puc tornar.
Anna, Joana Mercús, a part d'autora d'èxit, també fa panades.
És que m'agrada molt cuinar.
Bueno, és que ets una dona del Renaixement, múltiples talents.
Sí, sí.
Perquè imagina que a Madrid, si t'agrada cuinar, t'ho deus fer tu una mica sin tendència.
Sí, bé, que cuini bé és una altra cosa, no tot m'ho surt bé, però tinc com 3 o 4 plats d'estrella que se m'adonen bé i on són les panades. En plan, sóc la típica que se posa ja amb 6 quilos de pasta de panades a pastar com una loca.
A Madrid, sí?
A Madrid, sí. Perquè als meus amics els agrada. Un dia vaig fer serró garrafal de dir-li, voleu provar panades? I de llavors, saps, com, bé, no et sembla santa.
Joana, quan faràs panades?
Ara ja els he acabat de fer. Un poquito de descanso, per favor. Mare meva, tens escona.
Però això és el que te diuen els teus amics a Madrid, no?
Sí.
Que les convidis, home.
I és la meva resposta.
Però les customitzen, a Joana Mercús, les panades?
Sí, les pots cocilades.
O ets canònica?
No, jo li poso com una estrelleta, un corazón, en plan que després ningú se fitxa, només se menja ensopanada, però bueno, ja m'ho sé millor en jo mateix.
Cuinar, diuen que relaxa, quan parlam, que sovint atento al parlar amb molt d'autors, m'agrada demanar-los si s'han creat un racó d'escriptura. O ets capaç d'escriure a qualsevol racó del món. Tanta gira, l'altre dia, fa 3 setmanes, entrevistaran David Uclés, que va guanyar el Premi Nadal, i ell ara mos va contar que és mes d'agost, se n'anirà, crec que és a Praga, 2 anys per escriure, perquè necessita anar a un país on no coneix idioma, jo ningú el coneix. Perquè si no, ell no és capaç de concentrar-se a l'hora d'escriure. Perquè quan està de gira, està de gira. Suposo que quan menja, menja. Quan sopa, sopa. Clar. I quan escriu, escriu. En el teu cas, tu ets capaç d'escriure qualsevol banda, l'avió, en el tren, on a Joana Marcús, com deia en Virginia Woolf, té una cambra pròpia i necessita en el seu piset de Madrid, com si fos una Jessica Fletcher, posar-se allà, ja no en sa màquina d'escriure, sinó en l'ordinador a escriure.
Podria anar a Praga, en plan, no li posaria cap pega, però la veritat és que no ho necessita.
Clar, tu aniràs a Praga de passeig.
Exacte, ja aniré ja 4 dies a disfrutar. Però crec que m'he acostumat des de fa molt d'anys a escriure ja on pugui. En plan, perquè m'agrada molt escriure i, clar, quan t'agrada una cosa intentes fer-la tot el temps que tu puguis i no sempre estàs a casa, no sempre tens el mateix racó. Ara que tinc la meva casa a Madrid, però després també tinc els meus pares aquí i me pas, per exemple, una setmana amb ells, he d'estar adaptant-me a moure'm a no estar sempre en el mateix lloc.
I escrius ordinador? O
ordinador.
Sí. No, ho dic perquè saps que hi ha hagut una polèmica aquesta setmana amb una neoescritora com és Alejandra Rubio, neta de Maria Teresa Campos del Celsia, que va fer un unboxing, va dir, ai,
el meu primer
ordinador en 18 anys, o en 15 anys, i clar, la penya deia, perdona.
Tu té 18 anys, tu, aquesta
nit? No, en 18 anys, que és la primera vegada en 18 anys que s'ha comprat un ordinador, i clar, seguia l'idea, però no acabes de publicar una novel·la, on l'has escrita? I clar, va de sortir a dir que ella escrivia en el mòbil i escrivia a l'iPad. I a mi em va venir en el cap La flor de mi secreto, n'Almodóvar, quan se demanen si n'Amanda Gris és una bona mecanògrafa. Perquè, clar, escriure també té aquest procés de creativitat. Tu series capaç de fer un capítol a una nota de WhatsApp?
Però 100% no. O sigui, ni ho intentaria. És com, necessites meu document, necessites meus guions, necessites meu cara amb un cotxe lletre que utilitzo. En plan, soc molt maniàtica amb aquestes coses. És veritat que no soc maniàtica o no ho estic, on ho estic escrivint.
Però de ser Garamond.
Sí.
Quina mida?
12, sempre.
Garamond 12.
Però millor quan tens les ulleres. No sé si és un bon consell.
No, però pensa que ara, d'aquí 4 o 5 anys, quan les universitats comencin a estudiar-te, això formarà part de qualsevol tesi doctoral.
Garamond
12. Joana Marcús, garantia d'èxit.
No ho sé, és que no funciona a mi. I és una cosa psicològica, perquè realment no necessito que sigui això, però si no tinc tot això i el meu portàtil, que ja sé exactament on estan les tecles i estan totes desgastades, no funcionarà igual.
I deus escriure amb una rapidesa?
Sí, però clar, escric amb molta rapidesa, però no tot el que escric m'agrada. I després moltes coses se queden en borrador i no ho arribes a utilitzar mai.
Però sí que tens com aquesta cosa que te ve al cap i tot d'una te surten les paraules.
Sí, i una cosa que no sé, me xoca molt és quan la gent diu, no trots inspiració i tal. Jo mai m'ha passat de que se'm vengui una idea en el cap i l'hagi d'apuntar perquè si no se m'oblida, sinó que se'm queda en el cap i després vaig escriure i tot d'una ja me ve aquesta idea i és com que tu mateixa cerques inspiració, no esperes a que te vengui.
No. I és perquè tenies molta i tens molta imaginació?
Ah, perquè sóc molt pesada. No. Pot ser una de les dues coses, no diré en quina.
Però eres una nina imaginativa?
Sí, no, m'agradava molt escriure, m'agradava molt llegir, sobretot. Mm-hmm. Era com... O sigui, per mi escriure no era tant història en si, sinó sóc capaç de fer que una persona se senti com jo, m'he sentit amb aquell llibre i amb això vaig començar. Mm-hmm.
Ho dic perquè també hi ha moltes autores que diuen, per mi escriure és una tortura, diu, el procés d'escriptura jo ho pas malament, és com una cosa que dus de dins i l'has de treure i el moment de treure-la es feixuc. No sé si tu te passa el mateix.
No, te diria que tot el contrari, és l'únic procés que realment disfrut i m'encanta i m'encantaria fer durant tota la meva vida, perquè després les promos i tot això sí que són més dures, són més cansades, no és que no t'ho passis bé, és que és més cansat, és impossible que no ho sigui, però l'escriptura és com l'únic que tenc clar, que encara que un dia la gent decideixi que ja no m'ho va llegir perquè, ja no sé, li han deixat d'agradar el meu llibre, jo ho seguiria fent per mi mateixa.
Has parlat abans d'angoixa, de que Madrid és una ciutat angoixada perquè la gent va corrent sols d'una banda a l'altra. Tenc aquesta sensació de que el jovent va angoixat, té aquesta com ansietat o no?
No ho sé, és que depèn molt... No t'ho diria de la ciutat, depèn molt de la persona. Crec que la generació Z En plan, no va tan accelerada com ens pensàvem, que va, de fet, bastant més relaxada que les seves generacions anteriors.
I sap posar límits?
Sap posar límits i a la vegada no. En plan, tenen la teoria però no la posen en pràctica. Crec que això és el problema. Tenim tanta informació i tant de... tantes inquietuds que en el final no te decideixes per una sola.
Per tu saps per quin lector escrius? És a dir, te ve al cap persones quan t'escrius?
No, és que escriure és molt íntim, ho fas per tu mateixa. O sigui, quan jo estic contant una història és perquè vull parlar d'una emoció en concret que jo he sentit, pot ser no literalment com la protagonista, però l'he sentit en algun moment i necessito parlar-ne i és com... a partir d'aquí ja veurem quina història queda i a qui li pot agradar.
Clar, no sé si penses en sols lectors... I no sé si penses en vectors quan escrius i crees personatges. Ho dic perquè aquesta novel·la demana ja una sèrie o una pel·lícula. I ara que està tan de moda, jo crec que sa mare rockera ha de ser Aitana Sánchez Gijón.
Però si tu saps que jo sóc molt hater d'això i que no em faré mai. O sigui, fa 5 anys que dic que no a tothom.
Ni en aquesta?
A cap. En plan, molt bé hauria de sortir perquè ja ho pensés. Però ara dic que no tot.
Me fascina, tan jove, i sabrà dir que no, ara que la Maria te demanava si el jovent sap posar límits, això també suposo que és una cosa que has anat aprenent sobre la marxa.
És com, tenc la sort de poder dir que no, perquè a vegades no és una qüestió de que vulguis o no, és una qüestió de que ho necessites, ja sigui per promo, ja sigui per diners, que sé que és molt frívol xerrar així, però també va molt bé.
No, jo m'apareix meravellós que el jove aquest siguis conscient de que per un talent que tens també ets una privilegiada.
Sí.
Això m'imagino que també és allò que te fa tenir un públic enganxat a les teves novel·les, que tot i així... No te passa quan Almodóvar de les darreres pel·lícules, que ell ja s'ha anat del món terrenal i ja xerra dels seus rotllos. Tu encara t'adreces... en el públic que va créixer en tu. I no sé si t'has notat, que era la pregunta que te volia fer, que m'ha anat beníssim aquesta digressió que hem d'acotar a tu i jo, si en aquests 10 anys t'has notat també com has canviat la manera d'escriure.
Sí.
Perquè, clar, no ets la mateixa Joana Marcús de 14, de 20, que de 25, que a mi de 26.
Sí, me not que té més vocabulari, que té més seguretat en mi mateixa com a escriptora, que això també és molt important. Crec que abans analitzava massa, sobretot per... també com estava publicant els llibres, que eren capítol a capítol a Wattpad, el que pensaria la gent de cada frase, de cada diàleg, si li faria gràcia, si no li faria gràcia. No era tant el que estava escrivint, sinó quan ja estava escrit i ho havia de publicar. I me menjava molt el cap amb això. I crec que ara ja tinc com aquesta seguretat de... si jo crec que és un bon producte i estic contenta amb la història com ha quedat i me fa sentir una cosa, sigui bona o dolenta, perquè ho estic analitzant tant, jo crec que sortirà bé.
Per tant, com deien los Javis, hacemos y ya vemos, no? És a dir, anem avançant i ja, que ahir escoltàvem una entrevista a los Javis que deien mai m'hagués imaginat acabar a Canes competint amb en Sorogoyen i en Almodóvar. Clar, jo m'imagino que la Joana Marcús de fa 10 anys, aquella nina que va penjar el primer capítol a Wattpad, no s'imaginava que gràcies a crear i fabular arribaria a tenir la vida que té ara.
No s'imaginaria. I, de fet, si ara la veus aquí mateix plantada...
Se pensaria que és com en George Martin, ciència-ficció, una mecona.
Me diria, què diu aquesta loca?
Realismo no màgico, òbviament.
Exacte, no s'ho creuria. Però, no sé, crec que també té el seu encant, això de no esperar-t'ho i que te toqui, i no tant cercar-ho i una vegada trobar-ho, perquè sent que si ho cerques tant, mai és com t'imaginaves, i sempre tenen-nos una decepció.
I queden 2 minutets de conversa, però jo som una persona xafardera. Parlaven de que la Joana Marcús se pot permetre certes llicències, certes cosetes. Quins són els capritxets de la Joana Marcús? No sé si menja una marca específica de cuixot, o necessito un bombons a casa, o en aquest sentit no tinc cap tipus de...
És que
de mania.
En plan, m'agrada molt cuinar, però sóc zero de marques i de menjar. M'agrada més cuinar que menjar, que sé que sona una mica estrany, però és veritat.
És que ara entenc tantes coses, Joana Marcús. Clar, és que ets s'amiga que tothom voldria tenir. Clar, ve de visita amb una safata plena de panades i damunt te du una novel·la meravellosa com Los Ecos de Jud, aquesta novel·la publicada per Montena, que des de Tèntol recomanam, una història d'amor per aprendre a redescobrir-se i, sobretot, per aprendre a no amagar-se. Que això és una mica la metàfora o l'ensenyament que mos dona la Joana Marcús Magrida en aquell llibre, que, com tu deies, és una petita obra d'art.
Perquè sí?
És que aquell llom...
És una fantasia.
Jo, des d'aquell temps que nostre estic tot es vespre, quan no m'ho puc dormir, faig així en sollom i estic així i passen els colorets i és una fantasia.
Totalment.
Jo també ho faig.
Que sí? Joana Marcús, moltes gràcies. Llibreria Agapé, avui cap vespre, a Palma, si voleu veure a Joana, que vos signi el llibre.
Estaré ja a tope.
Que bé, i de molt contents que hagis vengut a veure-mos.
Ai, moltes gràcies per convidar-me.
I aquesta conversa, que està fantàstica. Gràcies, Joana.
3 Ràdio és entreteniment.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tèntol, el teu caprici d'hora baixa a IB3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
I de jo, una paraula que fa molt de temps que no sent és Potosí. I és una paraula que m'encanta.
Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
Ai, Pablo Sierra, com estàs, estimat?
Molt bé, molt descansat. En 7 vacacions.
Ah, ell ve aquí...
Aquesta setmana un poc bamba, m'ha tocat fer feina,
ben
però...
Ben feliç, panxa contenta...
Però en 7 vacacions, sí. Podem dir que hem descansat. No m'ha tocat sortir un professor, enguany.
Que bé. Doncs bona cara que fas i ben contents que tornis aquí per parlar de música.
Sí.
I avui m'agrada el tema... Perquè hem començat el programa parlant de Beethoven.
Mm. I ara seguirem parlant de virtuosos, no, però de compositors, sí.
Però mos han dit que tal vegada Beethoven era el rocker de la seva època.
Un poc sí. Tenia, mira, aquest punt d'enfant terrible.
Exacte. A veure, mem, si ho poden lligar de qualque manera, perquè hem de desviar-nos i imaginar-nos en primer lloc a Paul McCartney,
sí,
registrant-se a la recepció d'un hotel amb un pseudònim.
Podem sentir un poc a McCartney i ara explicar quina connexió té amb els protagonistes d'avui. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. One of the girls were never quite like this. Perquè sí, Margalida, això és el que feia el Beatle als anys 60 per evitar que el reconeguessin quan arribava a un hotel, deixar una identitat falsa. McCartney va inventar-se diverses personalitats fictícies, però de ben segur que no s'imaginava que una d'aquestes falses identitats, un d'aquests pseudònims, acabaria estampada no massa temps després, una dècada llarga més tard, amb milions de camisetes. I com es feia dir el baixista i cantant per mantenir l'anonimat? Doncs, per exemple, Paul Ramone.
D'aquí dues setmanes, coincidint curiosament amb la Diada de Sant Jordi, el primer disc de Ramones fa, Pablo Sierra, 50 anys. Uh-huh. I sí, va ser aquest pseudònim de McCartney la inspiració perquè 4 joves novaiorquesos que es coneixien de l'institut creassin una de les primeres bandes de punk de la història.
Tommy, es bateria, Didi, es baixista, Joey, es cantant, i Johnny, el guitarrista, van prescindir de seus llinatges per presentar-se en societat com si foren els germans Ramone. La seva és una de les trajectòries més curioses de la música comercial, perquè es van convertir en una màquina de despatxar merchandising. L'evidència és clara.
Ara neixen infantons
és que...
i els hi compren una camiseta de les Ramones.
Vos volia preguntar si vosaltres mai heu tingut una camiseta d'aquestes. Jo tampoc. Però segur que, de ben segur, coneixeu a molta gent,
molta gent,
a molta gent que la té, i són aquestes camisetes que es treuen de l'armari per anar a un concert. I moltes vegades a qualsevol tipus de concert. No fa falta que siga de rock. Però sí, segur que sortim aquí a Manuel Azaña i en el carrer mos trobem més gent que tingui o hagi tingut una d'aquestes camisetes que un disc de Ramones a casa seua. Però, sí, clar, sense aquest so brut i mica virtuós, podem dir que no eren com el pare del romanticisme, com Beethoven, res no hauria començat.
Idò, sí, és cert que Pablo Ramones cronometraven els seus concerts.
Així ho va assegurar, almenys, Joe Strummer, el mític líder dels Clash, que es va quedar escarrufat quan va veure, ja als anys 90, poc abans de la separació definitiva dels Ramones, com els seus integrants feien per tocar cada vegada més ràpid quan pujaven damunt un escenari. En els primers concerts de sa banda, dels quals hi ha constància, abans que el grup tragués el seu primer disc, feien uns bolos que eren curtíssims. En només 17 minuts eren capaços d'enllaçar ben bé una desena de temes. Es suposa que si...
Era un showcase.
Un showcase, però totalment. I es suposa que si no ho feien, començaven a cridar-se entre ells i hi havia picabaralla, segur. Perquè, clar, les relacions eren un poc tenses.
Clar, la televisió... El menjar ràpid, les màquines de refrescos, el cinema de sèrie B, el béisbol ja formaven part de l'imaginari d'un grup Pablo que sempre va de carregar amb l'estima de composar amb dos o màxim tres acords per tema, clar, això els perseguirà tota sa vida.
Ara és que has fet una repassada un poc de ses temàtiques favorites de Ramones, sí que es ve que tenen un poc de Beach Boys, un poquet, evidentment amb una altra proposta sonora i amb una altra capacitat per tocar els instruments, però sí, els Ramones d'alguna manera volien tornar al rock and roll primigeni, perquè clar, ells són fills de la segona meitat dels 70 i la primera meitat d'aquesta dècada és la de rock sinfònic, quan tot es torna, doncs, s'enriqueix musicalment el rock and roll, però es torna també més complex. Del que sí que anaven sobrats, els Ramones, era d'actitud. O això és el que va percebre na Lisa Robinson, que era una periodista musical, que els va descobrir en aquest club de Nova York on feien aquests showcases que has comentat, Margalida, on van arribar a tocar, van ser pràcticament una banda resident, van arribar a tocar 74 nits al llarg del 1975. Doncs allà els descobreix aquesta periodista, que és qui els presenta a Danny Phil, l'ex-manager d'un artista amb el que després acabarien tenint molta relació, Iggy Pop. Aquest Danny Phil és el responsable d'enganyar d'alguna manera en Seymour Stein, que és el primer productor que van tenir els Ramones. I dic enganyar perquè aquest productor realment volia fitxar els Talking Heads, que també tocaven en aquest club de Nova York, però es va acabar fent amb els drets de les primeres cançons d'una banda que no massa després esdevindria icònica per la seva estètica i que sonava així de crua. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. També tenien unes lletres En el primer disc, que dura 29 minuts i té 14 o 15 cançons, crec que hi ha dos que són I Wanna i dos que són I Don't Want.
Així exacte, li dius.
Vull. Sí.
Aquí
en el seu vessant més pop, podem dir, més
Beach
Boys, inclús.
Sí, totalment. Perquè Ramones, Pablo, no haurien estat gran cosa sense, com li agrada dir en Xisco, el seu llanternet, xiscom.
Sí, aquestes persones que t'obren camí, com aquesta periodista que deia, Annalisa Robinson, que els va descobrir, o una altra dona, sa fotògrafa, Roberta Bailey, que és s'autora de sa imatge de portada del primer disc de sa banda. Una foto que se viatjau a Nova York i visitau el MoMA, trobareu exposada en aquest museu. Allà ja podem dir que hi havia tot. Els cabells llargs, les galtes ben afaitades, les jaquetes negres de cuir i els texans ben ajustadets. Però falta una cosa, i què és? Doncs aquestes camisetes tan famosíssimes de les quals han parlat. Per què? Doncs perquè encara el seu creador, que es deia Arturo Vega i que era un dissenyador gràfic que havia nascut a Chihuahua, Mèxic, però s'havia traslladat a Nova York i era ben amic de sa banda, no se les havia inventat.
I podríem dir, Pablo, que la motivació d'aquest dissenyador per crear el logo dels Ramones va ser molt prosaica.
No li va fer falta esnifar pegament, que és el que diu aquesta cançó que està sonant. Bàsicament, el que aquest Arturo Vega volia era anar-se a la primera gran gira que van fer els seus col·legues. Clar, el pressupost era molt curt. El primer disc dels Ramones es va gravar a correcuita i només va costar uns 6.000 dòlars del moment. La discogràfica no volia invertir un cèntim més en un grup que, com va succeir, no va omplir cap recinte on va tocar en aquella primera gira i tampoc va tenir molt d'èxit davant el públic estatunidenc en les gires que va fer després, a principis dels 80 ja. Però què es va inventar aquest dissenyador? Idò, doncs es va inventar la camiseta. I també es va atorgar, podem dir d'aquesta manera, el dret de vendre-la a sa porta de cada recinte, de cada pavelló, de cada sala on tocassin els seus amics.
I doncs, visionaris.
No va sortir-li malament sa jugada, perquè ho va seguir fent, o això almenys diu un dels reportatges que m'he llegit per preparar aquesta secció, al llarg dels 2.000 i escaig concerts que es calcula que els Ramones van oferir al llarg d'una carrera que es va estirar fins al 1994. Clar, això, al 1976, que és quan es fa aquesta gira, es veu que era una cosa molt, molt novedosa, era una novedat, perquè les bandes no estaven encara avesades a vendre camisetes amb el seu logo. I, clar, ja existia, per exemple, la llengua dels Rolling Stones, amb la que sempre es compara en transcendència doncs, aquest segell dels Ramones. Uh-huh. Podem dir que això va ajudar, en certa manera, a canviar sa manera d'entendre el merchandising. M'ha fet molta gràcia que en aquell moment, mitjan els 70, el que es venia als espectadors que anaven als concerts eren com una espècie d'almanacs on sortia tot el calendari de sa gira amb fotos del grup. És a dir, el mateix que mos trobam a l'esquena de moltes camisetes, sobretot de bandes de rock and roll, però també d'artistes pop, que es van començar a comercialitzar, doncs serran, entre altres motius, de l'èxit que va tenir la famosa camiseta dels Ramones. Una banda on les tensions no van tardar massa a embrullar, perquè tot i que eren amics de l'institut, podem dir que almenys dos dels seus integrants originals no suportaven. Joey, el cantant, era fi de dos supervivents de l'Holocaust, de dos hongaresos que van emigrar després de la Segona Guerra Mundial als Estats Units, a Nova York. I Johnny, el guitarrista i el sergent de ferro de sa banda, el que els mantenia units i els feia treballar, tot i que no era autor de cap de ses cançons, doncs podem dir que tenia una ideologia molt a la dreta d'un dels polítics que més admirava, que era en Ronald Reagan. Així que, per raons òbvies, en Joey i en Johnny no es parlaven. No.
I Pablo, amb tot això que m'ha explicat, tu consideres un producte de màrqueting els Ramones? Pregunta important.
A veure, és una pregunta més difícil de contestar del que pareix. Realment, qualsevol banda que té èxit o un relatiu èxit és un poc víctima de seu màrqueting, de la seva imatge. Però clar, aquesta banda, realment, jo trob que clar, part de la seva que actitud viu i molt de la seva estètica.
És a dir, que tu creus que musicalment no haurien triomfat tant si no haguessin tingut aquest poder.
Mira, els podem comparar amb un altre grup de Nova York que també apareix més o menys en aquella època, als 70, els Kiss. Els Kiss musicalment són més complexes que els Ramones. Uh-huh. però clar, que serien els Kiss també si no s'haguessin creat aquests personatges, yeah, i sortissin maquillats damunt de l'escenari. Clar, sí que són un producte de màrqueting, els Ramones, però d'alguna manera també van ajudar a domesticar això que es va conèixer, que encara coneixem a dia d'avui, com grup de garatge, que es va crear als Estats Units quan el rock and roll passa a ser una música acceptada per sa classe mitjana blanca. També hi ha qui diu que els Ramones van contribuir a democratitzar el rock and roll, perquè, clar, van demostrar que no feien falta grans habilitats, mm-hmm, per poder formar un grup i, doncs, això, defensar un repertori propi. Però, d'altra banda, m'ha paregut molt curiós que sigui, doncs, als Estats Units, on menys ressò ha tingut aquesta banda, va girar moltíssim per Europa, i que, en canvi, en països com l'Argentina, i aquí sí que podem dir que els hi va tocar la grossa, perquè van arribar a omplir estadis enormes i van vendre molts de discos, foren molt valorats i que segueixin sent considerats com una banda que ha influït moltíssim per la seva autenticitat. Però, clar, si els valoram pel merchandising i per l'estètica, i aquí en contrades més properes la movida madrilenya, jo crec que m'ho confirma, ja podem dir que petjada, d'alguna manera, ni que siga visual, sí que han deixat, i molta, i ben profunda, els Ramones. Joderse, la vida es lo más divertido. Me miro al espejo en plan obsesivo. I just abans de començar les cançons dels altres...
Ara anava a dir, no és que ara hi ha grups que pinturen o quatre acords, però sí quatre notes, eh?
Exacte, exacte.
O quatre bases.
Ara mateix, en el control, mentre sentia ens entrevisten la Joana Marcús, teníem, si no és debat, sa conversa ràpida de si Carolina Durante és una mica filla bastarda de los Ramones, sí, potser posant a los Nikis entre mitges, com a pont que te fa creuar d'una riba a l'altra, jo trobo que alguna cosa de los Ramones sí que tenen. No sé si els Ramones van conèixer molts de Cayetanos novaiorquesos, però una cosa que tenien en comú els quatre és que es consideraven un poc desclassats, perquè eren una classe mitjana que no sabien si mirar cap a dalt o cap a baix, i potser en això sí que estan a prop
i que han estat els reis de les camisetes
completament
i del màrqueting i del mercendatge, sobretot,
que mai passaran de moda. I tot i que Marky Ramone, que no era membre original de sa formació, però que va entrar no massa tard perquè Tommy, el primer bateria, va sortir, s'ha convertit un poc en sereu sentimental d'aquesta banda i fa concerts, doncs, homenatjant el seu repertori, els drets del merchandatge se'ls disputen els descendents del cantant i del guitarrista. O sigui que, tot i que tots dos ja siguin a l'altre barri, podem dir que les seves famílies encara segueixen pleitejant.
Disputes.
No, clar, és que clar, això és un bon porc i no s'ho faran per tenir-ho a mitges.
I dels Carolina Durante dels Estats Units?
Sí, me va agradar Carolina Durante. Ah, sí? Sent molt fan de sa banda, però els vaig veure a Inca, que van venir en setembre.
Sí,
i
són divertits.
Me va aparèixer que tenen un directe a veure quant de temps dura.
Gràcies, Pablo. Quedes en altres guàtiques?
No, he de marxar perquè me'n vaig cap a Eivissa. Sí,
ja t'he de donar una primícia. Ara te la dono mentre feim les pauses. Ara tornem.
Tento.
IB3 Ràdio és servei públic.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Podem gravar, idò.
Dale, play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. El Guateque Musical.
Ah, Sisplau, en Pablo Afuit, li volia contar una cosa, una curiositat musical que vos contaré aviat, però que encara no podem explicar. Coses del periodisme que fins que no estan ben trebades i ben tancades no se poden dir. Però bé, tenim més música en aquest programa i hem d'acabar avui amb un guaté que he dedicat a les besades, Xisco Nadal, com així?
Així és, perquè dilluns és el Dia Internacional de la Besada i volem avançar-nos en aquesta celebració amb una playlist musical ben amorosa i començarem per The Shup Shup Song, It's in His Kiss, d'aquí, de Natxer. Diuen que si vols saber si t'estimen, mira com et besen. Aquest clàssic es va el va popularitzar en Betty Everett, però Natxer el va tornar a convertir en un èxit el 1990 a la banda sonora de la pel·lícula Mermaids.
Save Your Kisses For Me, The Brotherhood of Man, és un dels grans clàssics d'Eurovisió. Va quedar-ne guanyadora el 1976. Sembla una cançó romàntica, però en realitat és un pare dient adéu a la seva filla. Un gir que la fa encara més especial i sona així.
I love you, you know. I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on. But you keep me hanging on for one more smile. I love you all the while. With your cute little wave, will you promise that you'll say your kisses for me? Save all your kisses for me. Bye-bye, baby, bye-bye. Don't cry.
I regala petons d'obeses és un inventari de tota la tipologia de besades que puguem imaginar-nos. De grolleres, d'elegant, de màgiques, el gran petó de diva, el vell petó d'amor i el famós petó, no sé per què ha dit besada i petó, però bé, perquè ho posa aquí el guió.
I perquè sa cançó se diu regala petons, no li canviaran sa lletra obeses...
No, exacte.
Moto pròpria.
Una oda al bon rotllo amb l'estil inconfusible d'obeses.
N'hi ha de més grollers i d'elegants. N'hi ha alguns que semblen màgics o tràgics. N'hi ha de més subtils o d'intranquils, estètics i poètics. Hi ha el gran petó de diva amb una mica de saliva, el vell petó d'amor amb gran fervor i el famós petó de cine. I el petó com cal que és el que et fa la iaia per Nadal i el que em fa tu celestial.
I mentre les obeses regalen petons, nosaltres passam a la lloritana Maria Jaume, que envia un SOS beso en forma de besada que sona així de bé.
Baby, jo no sé com superar. Esteu besos, SOS besos. Esteu besos, baby, jo no sé com superar. Esteu besos, me falten uns besos. Esteu besos, esteu besos.
Enterrarem besades, és un poema d'Antoni Vidal Ferrando musicat per Entrebous, una de l'amor que persisteix en el record i que sona així.
Enterrarem besades dins la mà i a la tardor esdevindran hermoses flors de cipre. Enterrarem besades Garriga i esdevindran pàmpols enamorats.
Petons entre camions d'Anna Roig i l'ombra de Tonxien ens xerra de besades en llocs inesperats amb una sensibilitat molt particular i quotidiana, pop delicat amb influència francesa. Que soni.
Quedaven els diumenges i se n'anaven a fer petons en un parc pàrquing de camions o en una àrea de descans. Només quedaven els diumenges i algun dia festiu.
Bésame mucho és un dels boleros més famosos de la història. Escrit per Consuelo Velázquez, és una cançó eterna que parla de besar com si fos la darrera vegada i que cobra una nova dimensió a la veu de la gran Sara Montiel, que, per cert, serà una de les protagonistes del nou podcast d'Ivetra Ràdio, Divas i Divins.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo.
I tancant la paradeta en David Bisbal, quan la besada ja és obsessió i passió desbordada, només et pot declarar esclau de les seves besades, un dels grans èxits del cantant del Maria Quintamac, la Xisco, per acabar.
Una fantasia.
Jo soy así y seguiré pagando errante por tu piel. Yo no podré dar todo de mí mientras te olvide a esa mujer. Y sigo esclavo de sus besos y sigo preso de mis miedos.
I la superbar manera de començar el cap de setmana.
Besades per tothom.
Sí, sí, ja sí, no cal ser els claus, però sí, besades per tots. Gràcies, Xisco Nadal. Celestí Oliver, Miquel Joaquim, que sí, fins dilluns, una ferrada.